Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Per primera vegada des de la pandèmia, la pressió humana s'ha reduït a les Balears en el mes d'agost. És l'indicador que calcula la població real entre residents i turistes i va descendir mig punt en comparació a l'any anterior. Un fet insòlit en un dels mesos més forts de la temporada turística. Amb tot, l'índex s'ha comportat de manera ben diferent entre illes. Mallorca i Menorca han batut rècords i a Eivissa, en canvi, hi ha hagut manco gent que el 2024. És una xifra elaborada per l'Ibestat que han sabut en plena World Travel Market, on precisament ahir la presidenta Marga Proens presumia d'una temporada turística marcada per la contenció. En el marc d'aquesta fira, que es du a terme a Londres, els hotelers de Mallorca avui han avançat les primeres previsions en vista a la pròxima temporada turística. El 40% dels hotels ja estaran oberts en el mes de febrer i un 70% al març. Tot d'una en parlam, avança, però, destacam altres notícies d'aquest dimecres 5 de novembre. Ho feim amb Joan Jiménez, al control tècnic, titulars. Titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Després del rebuig del PP a la iniciativa de Vox sobre el castellà, la formació de Santiago Abascal carrega durament contra els populars.
Manuela Cañadas adverteix que no té cap confiança en el PP. En plena negociació pel sostre de despesa, avui Vox s'ha aliat amb el PSOE per forçar la compareixença del vicepresident Costa. Volen que expliqui la política de pactes del govern.
Avui havia de ser un dia clau per saber si es reprenia el judici per la mort d'un nadó a Porto Cristo, però es manté, hores d'ara, la incògnita.
Avui el tribunal ha citat la fiscalia i les defenses i s'ha acordat que demà s'anunciarà si el judici pel presumpte assassinat del bebè continua. La magistrada va decidir, recordem, suspendre aquesta vista pública dimecres passat pels dubtes respecte de la titulació d'un pèrit que va declarar a proposta de la defensa de la mare.
A Menorca, malestar entre els usuaris nàutics del port interior de Ciutadella. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Denuncien que no podran fer ús de la rampa per embarcacions durant tot l'hivern sense que se'ls doni cap alternativa. Aquest dilluns han començat les obres de reforma del pont de la Colàrsega, la qual cosa obliga a deixar aquesta rampa inoperativa. Els usuaris lamenten que Ports no ha habilitat cap altra rampa o punt per poder tirar les barques a la mà. I la realitat és que és l'única rampa pública que hi ha a la zona.
A les Pitiuses, el Consorci de Compensació d'Assegurances ja ha gestionat el 20% de les gairebé 4.000 sol·licituds demanades a Eivissa i Formentera arran dels temporals de setembre i de novembre. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. El ministre d'Economia ha explicat que de les gairebé 4.000 sol·licituds de compensació per les darreres inundacions a les Pitiuses, 1.200 corresponen a habitatges i 1.500 a vehicles. El PP, per la seva banda, ha demanat la compareixença del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, en el Parlament perquè expliqui per què encara no s'ha declarat a Eivissa com a zona catastròfica. Lamenten que es facin passar les compensacions del Consorci per les ajudes del govern de Pedro Sánchez.
I a Mallorca, les famílies de l'escola de Valldemossa se reuniran avui a hora baixa per veure com encaren la finalització del contracte de la concessionària amb l'Ajuntament. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Segons els pares i mares, l'empresa deixarà de donar el servei perquè el consistori no li paga. Les professores aguantaran fins dia 19 de novembre, però a partir d'aquesta data no se sap quan seguirà en marxa el centre. Les famílies es mostren preocupades davant l'incertesa del futur del centre.
A les 2:45 minuts serà temps per a la informació esportiva. El rival de l'Illes Balears pel futsal a la Copa Intercontinental ja és a Palma. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal pot guanyar aquesta setmana el primer títol de la temporada. Per aconseguir-ho, haurà de superar el Peñarol uruguaià, que ha arribat avui per jugar divendres la final de la Copa Intercontinental a Son Moix. El rival ja és, l'escenari està enllestit i l'equip ja està preparat per cercar el que seria el seu tercer Mundial de Clubs. I en futbol, el Mallorca s'ha fet avui la tradicional fotografia oficial d'equip. Com cada temporada, el club mallorquinista ha triat un escenari de l'illa amb significat. Si l'any passat va ser el Castell de Bellver, enguany l'escenari ha estat el Moll Gran de Sant Elm, motiu del 30 aniversari del Parc Natural de Sa Dragonera. Allà ha parlat el cap de negocis Alfonso Díaz. El sentirem.
Completam la portada amb la previsió del temps per avui. Marc Aldentei, bon dia.
Bon dia per aquestes pròximes hores. Continuarem parlant d'aquest ambient estable en general, de cel estirat. Això sí, avui cap vespre aniran arribant núvols prims, sobretot cap a les Pitiuses i Ponent de Mallorca. Tot això en temperatura que puja respecte als valors d'ahir. Avui ja podem tenir màximes que apunt sobretot del sud de l'arxipèlag i de l'interior de Mallorca poden superar els 23-24 graus, però canvi de temps. Aquesta pròxima nit, demà de matí, sobretot matinada, primera hora de demà de matí, ens passarà un front moderadament actiu que deixarà ruixat fins i tot en qualque tempesta. En el sector de les Pitiuses serà entre les 7 i les 10 del matí i en el cas de Mallorca i Menorca serà durant demà de matí que anirà passant aquesta línia frontal acompanyada de ruixats que a partir de migdia ja haurà passat a l'arxipèlag i darrere ella tornarà a sortir el sol. Però ja ho deim, demà de matí fins a migdia, ruixats moderats, fins i tot acompanyat de tempesta i demà cap vespre de sol, amb restes de núvols sobretot en el nord i ja demà hora baixa i vespre i pot tornar a haver ruixats puntuals, sobretot a punts de Mallorca i preferentment a Menorca, amb un ambient més fred. Demà, així quan vagi avançant a la jornada, amb temperatura mínima que demà es donarà al final del dia. Tot això amb vent que bufarà moderat fins i tot en qualque cop fort de l'oest.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:06. La presidenta Marga Proens treia pit ahir a la World Travel Market de Londres dels primers resultats dels plans de contenció turística impulsats pel seu executiu. I avui en tenim les dades del Libestat. L'indicador de pressió humana del mes d'agost ha baixat i, atenció, ho fa per primera vegada des de la pandèmia. La mitjana diària de la població a les illes, entre residents i turistes, s'ha situat a mig punt per davall que l'any passat. És a dir, durant el mes turístic per excel·lència de l'estiu van coincidir a l'arxipèlag menys persones que durant el mateix període de 2024.
En concret, la mitjana diària de població l'agost va ser, entre turistes i residents, de 2.005.000 persones, un 0,57% manco que l'any passat. Mentrestant, l'índex màxim es va assolir dia 6 d'agost, que vam arribar als 2.062.000 persones, també un 0,6% per davall del rècord històric de 2024, com van conviure les illes fins a 10.000 persones més.
No obstant això, s'ha de dir que aquesta pressió humana suportada a l'agost és ben diferent a cada illa. Per exemple, Mallorca i Menorca han registrat nous rècords.
En el cas de Mallorca, ha assolit un nou màxim històric en gairebé 1.500.000 de persones en un mateix dia a l'illa. A més, a la població mitjana també ha estat de rècord amb 1.454.000 persones. A Menorca, de mitjana, hi va haver prop de 219.000 persones, una xifra que també suposa batre un rècord de pressió durant el mes fort de l'estiu. Pel que fa a les Pitiuses, la pressió humana va davallar a Eivissa, on el màxim es va assolir amb 316.000 persones, i va pujar a Formentera amb prop de 35.800 persones, que és l'increment més notable de tot l'arxipèlag i supera el 3% per damunt de l'agost de l'any passat.
Mentrestant, les Balears continuen mostrant-se a la World Travel Market de Londres amb dos puntals en aquesta edició. La venda de les illes com una destinació cultural, esportiva i gastronòmica, l'objectiu d'allargar la temporada, i unes previsions optimistes per l'any que ve. Això, malgrat que els dos principals mercats emissors, l'alemany i el britànic, passen per una situació econòmica delicada.
Una situació de la qual està molt pendent el sector, que pronostica a canvi una bona obertura cap a mercats nous amb la connectivitat per primera vegada l'any que ve de les illes amb Canadà i Abu Dhabi, la porta d'entrada dels turistes asiàtics a les Balears. Així ho ha explicat des de Londres el president de l'Associació Hotelera de Mallorca, Javier Vic.
Com s'estan convirtent en una destinació global, no? Jo crec que aquesta connectivitat que nosaltres tenim transoceànica ens està dient que hi ha unes possibilitats de tenir turistes de major valor i continuant fent feina, el que nosaltres deim, valor i no volumen.
Vic coincideix amb el govern que de cada vegada s'allarga més la temporada, un fet positiu pel sector i diu també pels treballadors que aguanten els seus contractes més enllà dels 7 o 8 mesos. Diu que s'ha d'apostar pels trimestres de l'any més demandats, com gener, febrer i març, per repartir la pressió humana i perquè venguin visitants de més valor, que gastin més. Enguany, aquesta aposta ha funcionat amb un increment del 61% de turistes durant els primers 3 mesos de l'any.
Han sigut capaços d'invertir a l'oferta, que això és molt important, i han transformat, han sigut capaços de transformar la demanda. I ara nosaltres tenim una demanda que abans no comptava o no venia a Mallorca i ara sí que ve.
Tot i que reconeix que és prest per fer previsions, Vic s'ha atrevit a pronosticar que el pròxim mes d'abril ja estarà oberta el 40% de la planta hotelera de Mallorca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:10. Les darreres novetats sobre el cas Koldo centren avui l'actualitat judicial, també política. El darrer informe de Luco revela converses telefòniques i whatsapps del comissionista Víctor Daldama que demostrarien els tractes que tenia la presumpta trama corrupta amb l'executiu de Francina Armengol. Són uns àudios i uns missatges que publica avui Diario de Mallorca, en aquest cas per la compra de proves a PCR.
El comissionista Víctor de Aldama hauria parlat amb el representant de l'empresa Eurofins Megalab, Ignacio Díaz Tapia, per confirmar que les Balears acceptava comprar les proves PCR.
Que me acaba de llamar de Baleares, acaban de dar el ok para empezar mañana. Y ya han dicho que ok. Yo ahora diré al de Canarias, le voy a llamar para decirle, oye, Baleares ya ha dicho ok, para que se ponga en marcha también él, ¿vale?
I aquestes converses que també publica Diario de Mallorca són les que hauria mantingut després Aldama amb el que era director del Servei Canari de Salut, Conrado Domínguez. Mirava de convèncer-lo perquè també els comprassin les proves PCR. Segons aquests missatges, hauria acordat ja un contracte inicial amb el govern balear. Això també ho explicava en un altre àudio Díaz Tapia.
Empiezan con un contrato pequeño de 30.000 euros, ¿vale? Dice que lo que pueden hacer de principio y luego ir renovando ese contrato, ¿vale?, a medida que vayan funcionando.
Més endavant, Aldama hauria tornat a insistir als canaris perquè fessin un contracte com a les Balears.
I després de la Junta de Portaveus al Parlament, els partits han reaccionat a aquests àudios. El Partit Socialista manifesta absoluta tranquil·litat i zero preocupació, diu. De fet, reclama la presidenta Proens que demani perdó a l'expresident Armengol.
Això perquè el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, critica que el PP doni credibilitat al presumpte comissionista Aldama. Els socialistes defensen que no hi ha cas perquè el Tribunal Suprem no ha imputat cap responsable del govern Armengol.
Creo que la señora Proens puede aprovechar para pedir disculpas públicas, porque ha quedado confirmado que no va a haber ningún tipo de investigación más sobre la situación de Baleares que afecte a la responsabilidad de miembros aforados.
El Partit Popular lamenta que els socialistes no donin explicacions i creuen que sortiran noves informacions de la Guàrdia Civil. Marga Duran, portaveu dels populars, ha lamentat que el govern del pacte obrís la porta a la trama Koldo.
Hauran d'esperar en els nous informes de l'AUCO. Però el que sí que és cert és que les dues úniques comunitats autònomes que van contractar en la trama va ser Balears primer i després Canaris.
Lluís Apesteguía, portaveu de Més per Mallorca, defensa que creu que el Partit Socialista, no el govern Armengol, hauria d'assumir algun tipus de responsabilitat.
Hi ha d'haver una responsabilitat política també sobre aquelles persones i organitzacions que varen permetre que això passés, encara que fos per omissió.
I Vox, per la seva banda, no descarta reobrir la comissió d'investigació del cas Mascaretes al Parlament.
Precisament, Vox s'ha sumat avui a l'Esquerra i a la Junta de Portaveus s'ha votat a favor d'una proposta del PSIB que demana la compareixença urgent del vicepresident Antoni Costa perquè doni explicacions sobre els seus pactes per acordar uns nous pressupostos.
Tota l'oposició assegura que les negociacions amb el govern són inexistents. El PSIB acusa Costa de mentir i Vox titla els populars d'estafa. Escoltam Iago Negueruela y Manuela Cañadas.
Un vicepresidente que dice que está negociando cuando no está negociando y, por tanto, un gobierno que ha hecho de la mentira pues su motor de acción política. Es curioso cómo se dice que hay negociaciones cuando no hay ninguna reunión con nadie. cómo se utiliza el pleno para decir que se está hablando con Vox y con el PSIP, cuando con el PSIP hubo una reunión y no hubo más contactos.
Fueron testigos de lo que es el Partido Popular, una estafa. Decisiones políticas que son papel mojado y gobernar a golpe de titulares vacíos de contenido.
Marga Duran, del Partit Popular, creu que les negociacions discretes són més eficaces per arribar a un acord.
Era un tema prou important per dutxar en discreció. Hem vist avui com vots que ahir mos retreia que estiguessin disposats a seguir tenint reunions amb el Partit Socialista, doncs avui vots i el Partit Socialista s'han posat d'acord per fer la pinça en contra del Partit Popular.
El PP no ha volgut que aquesta compareixença de Costa es produís la setmana que ve i no se celebrarà fins d'aquí 15 dies.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:15, encara no se sap si el judici contra els tres acusats que presumptament varen abandonar un nadó a un contenidor a Porto Cristo el 2023 s'anul·larà. Avui el tribunal ha citat la fiscalia i les defenses i s'ha acordat que demà, davant dels membres del tribunal jurat, s'anunciarà si aquest judici per presumpte assassinat del nadó continua.
Fa una setmana que el tribunal va suspendre el judici perquè hi havia dubtes sobre si un dels perits de la defensa està titulat en medicina. El tribunal ha pogut comprovar la documentació portada per les parts i la fiscalia reclama a la mare de la nounada i el seu cunyat la pena de presó permanent revisable per haver llançat un menor al contenidor. La germana de la mare s'enfronta a una multa pel delicte d'omissió del deure de socorro. Les defenses, en canvi, consideren que l'infant va néixer mort i que, per tant, no són responsables del delicte d'assassinat.
I a Eivissa, dues persones han resultat ferides durant un intent de robatori amb força a una casa situada al municipi de Sant Josep. A causa de l'atac, un home de 74 anys roman ingressat a l'hospital.
Els fets van tenir lloc a hora baixa quan dues persones accediren al domicili per intentar robar. A l'interior de la casa hi havia dos homes, un de 74 anys i un altre de 43, i una dona de 67. Segons ha confirmat la Guàrdia Civil, durant l'atac, els assaltants i habitants de la casa van forcejar. Finalment, els lladres van abandonar el domicili sense robar res. L'home de 74 anys i la dona de 67, amb dos de nacionalitat espanyola, van haver de ser traslladats en ambulància a l'Hospital Can Misses. L'home, que té un traumatisme al maluc, ha quedat ingressat a traumatologia i la dona, amb policontusions, va rebre l'alta poc abans de la mitjanit.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Seguim amb més qüestions i ara destacam que una nova entitat financera se suma a la nova hipoteca jove del govern. Abanca ha signat avui el conveni de col·laboració amb l'executiu i amb aquesta incorporació ja són 4 les entitats que formen part del programa. Un programa que, recordem, cerca beneficiar especialment joves de fins a 40 anys amb garanties de fins al 20% del valor de l'habitatge per poder arribar a cobrir el 100% de la hipoteca.
També reben fins a aquest 20% les famílies nombroses, les monoparentals, les persones amb discapacitat i els que tinguen persones amb algun tipus de discapacitat a càrrec seu. Fins al moment, a través d'aquest programa, l'IBAVI ha aprovat 638 garanties, més d'un centenar en 7 mesos. Escoltam el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, i el director general de Banca, Juan Luis Vargas.
Está resultando todo un éxito. Se nos confirma además que en cuanto a morosidad es un producto de morosidad cero, o sea, el resultado no puede ser mejor. Y de hecho, además tenemos que destacar que desde hace 7 meses que se presentó este nuevo producto de la nueva hipoteca Jova, se ha producido un aumento de más del 27% en cuanto a las nuevas garantías.
Creo que está haciendo una labor importantísima en sobre todo lo que es el tema de la vivienda joven, que es lo que más necesitamos. Es una comunidad pionera en ese sentido y nosotros, como Banco Nacional, lo que queremos es estar aquí alrededor de la gente de Mallorca.
A més, la banca participa en la hipoteca Jova, CaixaBank, Caixa Colònia i Cajamar Caixa Rural. Per poder accedir a aquest programa s'han d'acreditar una residència d'un mínim de 5 anys, que l'habitatge es destini a domicili habitual i que aquests no siguin propietaris de cap altre habitatge.
Atenció ara a aquesta notícia. Baixa a mínims el consum de tabac i de cànnabis entre els estudiants de 14 i de 18 anys. Segons el Ministeri de Sanitat, un 27% dels joves s'ho ha provat alguna vegada i només un 4% fuma cada dia. A més, un 46% ha intentat deixar-ho en el darrer any. L'enquesta Estudes 2025, que s'ha elaborat amb la realització de més de 35.000 entrevistes a estudiants de secundària.
Els resultats apunten també que el consum de cànnabis està en mínims històrics, ja que descendeix 5,9 punts en el percentatge d'adolescents que han provat alguna vegada respecte de l'any 2023. Pel que fa a l'alumnat que ha provat cigarrets electrònics alguna vegada, la xifra és d'un 49%, mentre que la percepció de risc pel consum esporàdic puja al 57%, el valor més alt registrat fins ara. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha llançat un missatge d'optimisme.
Los jóvenes de nuestro país tienen hábitos de salud más saludables, los más saludables en los últimos 25 años, por primera vez desde que existen registros, que insisto, se tienen registros desde el año 1994, las tres sustancias más consumidas, alcohol, tabaco y cannabis, presentan las prevalencias más bajas en consumo en los últimos 30 días desde finales de los años 90.
I el govern donarà 96.000 euros al Col·legi d'Infermeria per implantar un programa d'ajuda a professionals que pateixen problemes derivats de conductes addictives.
Aquesta iniciativa vol ser un espai segur per a les infermeres que es veuen desbordades i cerquen refugi en substàncies o conductes que generen addicció. L'OMS la considera una professió amb especial risc en aquest sentit per diferents motius. Com ha explicat la presidenta del COIBA, Maria José Sastre, alguns factors de risc deriven del tipus de feina i d'altres de les condicions laborals.
Treballam en condicions d'impacte emocional, treballam amb persones amb malalties, amb persones que potser estan en darrers dies, en situacions que són molt difícils. Això han d'afegir sobrecàrrega laboral, de millor, en tons que són difícils, i també senaturnitat i saturnicitat, no?
Un dels principals problemes és reconèixer aquest problema, però el més gros arriba a l'hora de demanar ajuda.
Els mateixos centres sanitaris quan fan feina i moltes vegades han de ser tractades pels mateixos companys i això fa que aquesta confidencialitat pugui ser vulnerada. Llavors necessitem altres circuits per garantir això i que sobretot se sentin lliures de poder demanar aquesta ajuda.
Gràcies a aquest conveni, les infermeres disposaran d'una bústia de correu on poden explicar la seva situació amb la confidencialitat que necessiten després. Personal expert del COIBA les atendrà i derivarà a un centre sanitari privat especialitzat on se les acompanyarà en el seu procés, també respectant la confidencialitat.
Dues i 23 minuts. Qui va ser líder dels socialistes madrilenys se nega que la Fiscalia General li filtrés l'e-mail en la proposta de pacte de la defensa d'Alberto González Amador per allà de la comunitat de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Juan Lobato ha declarat avui com a testimoni a la tercera sessió del judici contra Álvaro García Ortiz per un delicte de revelació de secrets. Un cas inèdit a la justícia espanyola, ja que per primera vegada el màxim responsable del Ministeri Públic seu al banc dels acusats.
Juan Lobato, que quan es va produir la filtració era portaveu dels socialistes, assegura que va rebre una captura de pantalla amb el mail, però que no li va arribar a través de la Fiscalia, sinó d'una companya de partit. Ell, però, no va fer servir políticament el contingut perquè ningú no li aclaria el seu origen i no volia revelar informació confidencial.
Se puede interpretar que quien puede tener interés podía ser la Fiscalía y que por eso va a poder parecer que a mí me ha llegado por esa vía. Vale. Eso es lo que yo interpreto ahí. Si yo salgo el primero en toda España con ese documento, la gente va a decir, pero ¿usted dónde lo ha sacado, no? Y entonces algunos medios y analistas podrían decir, pues puede venir de la Fiscalía, y yo creo que eso no tenía sentido que pasara. Vale.
De la seva banda, qui va ser la número 2 de Lobato, l'estructura socialista, Pilar Sánchez Acera, ha negat que el document en qüestió li arribés de Fiscalia i que, de fet, no creu que Álvaro García Ortiz, a qui és jutge per prevaricació, revelació de secrets, volien dir, fos l'autor de la filtració.
En ningún momento recibo ni tengo en mi poder el correo del 2 de febrero que está siendo objeto de investigación.
¿La tienen los medios?
Sí.
¿Recuerda usted quién se la envía la imagen de la carta? Porque usted se la reenvía.
A mí me viene de un medio de comunicación.
¿De cuál?
Pues es lo que no puedo recordar.
També de la plana judicial, el jutge Peinado ha rebutjat arxivar la causa contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i, de fet, ha decidit ampliar la investigació amb una altra investigada. També ha decidit mantenir la causa per l'assessora de Gómez a la Moncloa i pel delegat del govern a Madrid.
Recordem que el jutge Juan Carlos Peinado investiga si Gómez hauria comès els delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis al sector privat, apropiació indeguda, intrusisme i malbaratament de cabals públics. Ha rebutjat arxivar la causa, tal com demanen les defenses i la fiscalia, i de fet ha decidit ampliar-la, investigant ara l'actual secretària general de la presidència, qui haurà de declarar el pròxim 12 de novembre.
I les víctimes de la Dana de València demanen al Congrés un gran pacte d'estat per evitar que es torni a repetir una tragèdia d'aquestes dimensions. Ho han fet en el segon dia de comissió que investiga la gestió d'aquesta tragèdia. Avui ha estat el torn de l'associació Horta Sud.
El president d'aquesta associació, Christian Leasaeg, ha demanat altura de mires i que els partits facin feina plegats per evitar una gestió, ha dit, nefasta, com la que va fer la Generalitat Valenciana fa just un any.
Ponernos a trabajar todos juntos, independiente de partidos. Olvidémonos de nuestras siglas y pensemos en las personas a las que estemos representando. A ver si todos juntos somos capaces de conseguir algo que sea respetable, con visión de Estado, y creo, sinceramente, y con esto acabo, que las familias de esas 237 personas que fallecieron, por lo menos se lo merecen.
I, mentrestant, un dia més, pendents de les negociacions entre el PP i Vox per triar successor a Carlos Mazón, que continua com a president en funcions.
El Partit Popular volen evitar que sigui una convocatòria d'eleccions a la comunitat, ho ha explicat el secretari general del PP, Miguel Tellado, en una entrevista a Es Radio.
Tanto Feijóo como Abascal coincidieron en la necesidad de darle estabilidad a la comunidad valenciana. Vamos a confiar en los contactos, en las conversaciones entre el PP valenciano y Vox. Habría que evitar la convocatoria electoral.
A Vox, en canvi, el líder Santiago Abascal assegura que el que és important són les polítiques que puguin consensuar i no tant el nom del candidat. Són declaracions a La Vanguardia.
Nosotros no estamos hablando de candidatos, de personas, sino de una posición política, incluso de una posición política previa a unos presupuestos, como ocurrió en la Comunidad Valenciana, y allí lo habíamos logrado porque hubo una declaración contundente y explícita de rechazo al Pacto Verde Europeo y de rechazo también a la inmigración masiva.
Y de la plana internacional.
I must say this. Thank you.
El socialdemòcrata Zoran Mandani ha guanyat les eleccions a la batllia de Nova York i així ho agraïa fa només unes hores. Assegura que la promesa d'un millor futur ha deixat de ser una relíquia del passat.
Amb només 34 anys és el més jove del darrer segle, un jove migrant socialista, antifeixista i el primer musulmà. Ha fet història al capdavant de la ciutat més poblada dels Estats Units.
The conventional wisdom would tell you that I am far from the perfect candidate. I am young, despite my best efforts to grow...
Som joves, som musulmà, socialista, demòcrata, ha dit Mamdani, no pens disculpar-me per ser-ho. Pletòric, candidat que no ha estat però l'única victòria que s'han apuntat els demòcrates en les primeres eleccions d'ençà que Donald Trump va ser elegit com a president. També Virgínia, Nova Jersey i Califòrnia ha guanyat pes en el que es considera com un plebiscit el primer any de mandat republicà.
Donald Trump ha reconegut que el seu partit ha perdut totes les àrees clau en aquesta jornada, però considera que és perquè el seu nom no era a les paperetes. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Els partits de l'oposició a l'Ajuntament de Palma carreguen contra l'equip de govern municipal per l'habitatge. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. En les compareixences per donar comptes dels pressupostos, el PSIP assegura que el PP menteix i que no complirà en la promesa de construir 1.000 habitatges de protecció en vista l'any que ve i el 2027.
Les famílies d'Escoleta de Valldemossa reuniran avui a Hora Baixa per veure com encaren la finalització del contracte de la concessionària en l'Ajuntament.
Segons els pares i mares, l'empresa deixarà de donar el servei perquè el consistori no li paga. Les professores aguantaran fins dia 19 de novembre, però a partir d'aquesta data no se sap com seguirà en marxa el centre. Les famílies es mostren preocupades davant l'incertesa pel futur.
I el nou centre multifuncional de Caladostre enllestit a final de mes. L'Ajuntament de Santanyí va adjudicar les obres el passat mes d'abril amb una inversió de més d'un milió d'euros.
L'objectiu és que els treballs de l'interior de l'edifici estiguin completament acabats a final de novembre. L'edifici de prop de 900 metres quadrats està pensat per concertar múltiples serveis municipals i de seguretat en un únic espai.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans però volem saber com en circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Marc Ritor, bon dia.
Hola, molt bon dia. Ara mateix el trànsit continua tenint diversos accessos a Palma. A l'M20 hi ha retencions sense sentit cap a l'aeroport, sobretot entre Sonugo i l'enllaç amb la carretera de Sòria. També hi ha alguns trams lents en direcció cap a Andrat, especialment per la zona de Gènova. La carretera de Sòria manté circulació intensa a l'entorn de polígon de Son Castelló. I a l'M15 encara hi ha un poc de trànsit de Sant Malferit, però sense complicacions importants. A la resta d'autopista, la circulació fluida. Això està per ara. Molt bon dia.
Gràcies, Marc. En Joan Jiménez, del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiuses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreixo a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars dels partits. A l'oposició a l'Ajuntament de Palma carreguen contra l'equip de govern municipal per l'habitatge. El PSIP assegura que el PP menteix i que no complirà en la promesa de construir 1.000 habitatges de protecció en vista l'any que ve i el 2027, seguint les compareixences a l'Ajuntament de Palma per explicar els comptes 2026. I a la nostra companya Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El debat de pressupostos a l'Ajuntament de Palma s'ha centrat avui en les àrees d'urbanisme i habitatge i també en comerç, restauració i autònoms, que enguany compten amb una inversió de 24.867.000 euros i 7.200.000 euros, respectivament. Un debat que ha posat el focus en primer lloc en els projectes de construcció d'habitatges a la ciutat previstos pel govern municipal, com són els 1.000 habitatges que es preveuen en 5 solars deserts i en els quals Cort assegura que invertirà 9 milions d'euros. I va bé, els socialistes acusen el Partit Popular de mentir. Són Xisco Ducros, del PSIP, i el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo.
Soñar es gratis, ¿eh? Pero mentir, señor Fidalgo, sale caro. Y usted ha dicho que cuando acabe la legislatura habrá 1.000 viviendas, yo entiendo, de precio limitado, que son de precio limitado, es cierto, porque es muy limitado el público al que se dirigen, el 5% de la población, a 1.600 euros el alquiler al mes. Sí, sí, ultra limitado, porque no son para la mayoría.
Si usted dice, ¿se van ustedes a equivocar? Pues dejen ustedes que nos equivoquemos, en cualquier caso. El tiempo dirá. Pero si no es así, dejen ustedes de poner palos en las ruedas con una crítica absolutamente incongruente.
En la mateixa línia, Podem i Més per Mallorca han posat en dubte la utilitat de l'oficina antiocupació. Vox, al contrari, l'ha defensada. Són Lucía Muñoz de Podem, l'ecosobiranista Neus Trullol i Fulgencio Coll de Vox.
No le he oído decir nada de la oficina antiocupación. No sé qué piensan hacer con ella, pero parece que no entra dentro de sus planes o por lo menos de su discurso con respecto a la política de vivienda de este ayuntamiento.
Mentre se desmantella l'oficina antidesnonaments perquè té menys personal i té menys capacitat d'afrontar la dramàtica situació de tantes persones que se poden sentir en situació de perdre a casa seva. Per tant, voldríem saber per què se continua finançant aquesta oficina i entenc jo, si mos ho poden aclarir, si realment hi ha aquests convenis i si hi ha algú del Col·legi d'Arquitectes i del Col·legi d'Advocats fent feina en aquesta oficina. Perquè la informació que tinc jo, que he anat a l'oficina diverses vegades, és que ja no hi ha ningú.
Perquè sí, hi ha una realitat que se niega, però que el mercat lo diria. És a dir, simplement con hacer una legislació a la italiana o a la inglesa con relació al problema de l'ocupació il·legal de viviendas, saldrien al mercat en Espanya cientos de miles de viviendas i en Baleares más de 15.000 y en Palma, sin lugar a duda, más de 3.000 viviendas saldrían en un periodo brevísimo.
L'oposició també ha criticat que no hi hagi dobles per a la rehabilitació de barris vulnerables i que Palma es trobi a la cua de ciutats en inversió d'habitatge.
I l'altra partida que s'ha debatut avui és la del Departament de Comerç, Restauració i Autònoms, que redueix el seu pressupost en un 8%, una davallada que també afecta Palma Activa i que ha generat polèmica avui a Cort. El PSC Laura afirma que el servei s'ha convertit en un club de negocis.
Sí, el socialista Xisco Lucros ha assegurat que s'han prioritzat els serveis privats i que Palma Activa ha perdut el seu caràcter públic, una acusació que ha molestat la regidora de Comerç, Lupe Ferrer, qui ha respost en contundència.
Convertido Palma Activa en un club de negocio. Entonces, no en un servicio público, sino en un lugar para tener entretenidos a los emprendedores, que está bien, y hay que hacerlo, pero no para darles un servicio.
Que, por favor, menuda vergüenza que usted diga club de negocios, cuando usted nunca ha tenido en cuenta ni a los emprendedores ni a los autónomos. Una vergüenza que su partido hable así de los autónomos y de los emprendedores de esta ciudad.
Una altra crítica cap a l'àrea de comerç de Cort ha vengut també dels socialistes, que s'han mostrat preocupats pel tancament de diversos comerços emblemàtics de Palma i pel perill que diuen això suposa per al teixit empresarial de la ciutat. El debat de pressupostos continuarà a l'Ajuntament de Palma demà de matí.
Gràcies, Laura, en directe de l'Ajuntament de Palma per aquesta darrera hora. Més qüestions. Les famílies que duen els seus fills d'Escoleta 03 de Valldemossa es reuniran avui a Hora Baixa per veure com encaren la finalització del contracte de la concessionària en l'Ajuntament. Segons els pares i mares, l'empresa deixarà de donar servei perquè el consistori no li paga.
Les professores aguantaran fins dia 19 de novembre, però a partir d'aquesta data no se sap com seguirà en marxa el centre. Alicia Aguilar és la padrina d'un dels alumnes de l'escola de Valldemossa. Assegura que les famílies estan angoixades davant l'incertesa del futur del centre. Denuncia que l'Ajuntament no els ha donat cap explicació, tot i els intents de parlar amb l'equip de govern.
És que l'amenaça és molt, molt seriosa, perquè tu pensa que l'única resposta que hem tingut fins ara és és que no hi ha enteniment, és que no hi ha bona voluntat, és que tot són aquestes paraules.
Aquesta padrina defensa la tasca feta fins ara per la concessionària, troba que el projecte educatiu és bo i les mestres molt experimentades, per això lamenta que se'n vagin i que hagin hagut de suportar inestabilitat laboral des de fa temps.
És una escoleta amb molts d'anys de funcionament, amb un projecte educatiu magnífic, amb un equip docent extraordinari, i tot això sempre a la corda fluixa, per mort de la gestió administrativa. Ells depenen de l'Ajuntament de Valldemossa i pràcticament cada any han tingut algun moment d'inquietud.
Les famílies també es mobilitzen per fer visible la seva protesta. Han registrat a la delegació del govern una petició per fer una manifestació dilluns que ve per provocar la reacció de l'Ajuntament i la Conselleria d'Educació.
2:40, canviem de qüestió. Els veïns d'Ariany ja disposen d'aigua potable després de saldar un problema històric d'accés de nitrats.
És un dels tres projectes en què treballa l'Ajuntament, juntament amb l'envelliment dels carrers i la creació de xarxes pluvials. En aquest cas s'ha renovat i sectoritzat la xarxa d'aigua potable amb l'objectiu d'optimitzar al màxim l'aprofitament d'aquest bé. Així ho ha confirmat el batlle Joan Ribot després de rebre el vistiplau de la Conselleria de Salut sobre els resultats de les proves fetes.
Tenim una inversió bastant important per renovació també a altres parts del poble de la xarxa d'aigua potable, per això, precisament per això, per aprofitar al màxim l'aigua que tenim la sort també que ara aquests dies ja podem donar servei als nostres veïnats d'aigua totalment potable. Tenim un problema històric que tenim fins ara d'any d'un excés de nitrats i des de ja fa poc temps podem subministrar aigua d'Abaguà que procedeix dels aquífers de la Marineta i de la Lladora.
I a tot això, els pobles de la Serra de Tramuntana i el govern continuen fent un front comú per trobar solucions a la problemàtica de l'aigua. Una de les primeres passes serà la digitalització de la xarxa per poder monitoritzar-ne les pèrdues.
Durant la reunió celebrada a Esporles, el govern ha presentat als ajuntaments la nova convocatòria d'ajudes per a la digitalització de xarxes d'aigua en municipis petits, una línia de subvencions que permetrà finançar actuacions destinades a la monitorització i el control de fuites, la instal·lació de sensors i també la millora de l'eficiència en la gestió del cicle de l'aigua. Joan Calafat és el director general de Recursos Hídrics.
La situació ara és molt delicada, no? Tots tenen molt de problemes i ara mateix resolen l'abastiment en camions. Clar, davant d'aquesta situació doncs, hem revisat totes aquelles coses que poden fer, tot el que hem anat parlant a les altres taules, els hem presentat les línies de subvencions que ens varen demanar doncs, per ajudar-los a digitalitzar més la xarxa, estudiarem el tema d'ajudar-los amb aquestes despeses extraordinàries, la línia de subvencions per netejar torrents. Hem parlat de totes aquelles qüestions que els preocupen.
La trobada també ha servit per informar sobre les ajudes a particulars per a la neteja de torrents i el seguiment de les subvencions finançades en l'impost de turisme sostenible.
2:42, més qüestions. El nou centre multifuncional de Cala d'Ostra ha enllestit a final d'aquest mes de novembre. Aquesta és la previsió de l'Ajuntament de Santanyí que va adjudicar les obres el passat mes d'abril amb una inversió de més d'un milió d'euros.
L'objectiu és que els treballs de l'interior de l'edifici estiguin completament acabats a final de novembre. L'edifici de prop de 900 metres quadrats està pensat per concentrar múltiples serveis municipals i de seguretat en un únic espai com són l'oficina de turisme, l'oficina d'atenció ciutadana i el centre jove i també les dependències per a la Guàrdia Civil i l'oficina de servei d'atenció al turista estranger. Maria Pons és la batllessa de Santanyí.
Quan se va deixar aquest centre multifuncional, el cost que hi havia era de més o menys com 300.000 euros. I ara, per deteriorament que ha sofrit aquest edifici durant aquest temps que ha estat tancat, la licitació ha sortit per més de 900.000 euros. Però jo crec que 900.000 euros per poder abastir cada dia d'un centre d'aquestes característiques no és pagat, com dèiem.
I on també han començat les obres de millora i envelliment aquestes setmanes a la colònia de Sant Jordi, concretament al carrer de Gabriel Roca, en el tram comprès entre el carrer Major i el carrer del Dofí.
El projecte, amb un import de més de 416.000 euros, té un termini d'execució de 4 mesos i suposarà una actuació important per modernitzar aquesta via, millorar-ne la funcionalitat i reforçar la seva seguretat i accessibilitat. Les obres inclouen la millora del drenatge i el sistema de pluvials i també un envelliment general de la zona amb una renovació del paviment i l'adaptació de l'enllumenat públic. També s'eliminaran les barreres arquitectòniques.
I una altra qüestió, perquè l'Ajuntament de Palma ha instal·lat dos nous radars a l'avinguda d'Adolf Suárez per controlar la velocitat d'aquesta via, que es troba limitada als 50 km per hora i té previst col·locar-n'hi un altre més.
A prop de l'accés al Portitxol, en direcció a l'aeroport, es posarà en funcionament aquest nou dispositiu que multa tots aquells conductors que passen el semàfor en vermell. Els altres dos radars nous es troben a l'altura del Parc de la Mà, en sentit Andratx i davant del baluard del Príncep. L'objectiu, segons l'Ajuntament, és minvar la sinistralitat a la zona. Milers de vehicles entren i surten cada dia de Palma fent servir aquesta via, que consta de 6 carrils i que des d'ara tindrà 4 controls de velocitat que els pròxims dies estaran plenament operatius.
D'aquesta manera arribem a les 2:45. Continua la informació a Equivetat Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts, temps per a la informació esportiva, començant parlant del Reial Mallorca, que avui s'ha fet la tradicional fotografia oficial de l'equip, i aquest acte ha deixat titulars. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Com cada temporada, el club mallorquinista ha triat un escenari de l'illa amb significat. Si l'any passat va ser el Castell de Bellba, enguany l'escenari ha estat el Moll Gran de Sant Elm, amb motiu del 30 aniversari del Parc Natural de Sa Dragonera. Allà ha parlat el cap de negocis del Mallorca, a qui se li ha demanat sobre la continuïtat de l'entrenador Jago Barrasate si diumenge l'equip perd contra el Getafe a Somos. Sentim el que ha dit Alfonso Díaz.
Vamos a entrenar esta semana y a ver qué pasa en Getafe. No me refiero a que veremos qué pasa con entrenar en Getafe. No equivoquemos la respuesta, que no he dicho eso. Lo que estoy diciendo, no adelantemos si vamos a ganar o perder. Veremos qué pasa en el partido, simplemente. El entrenador es Jagoba y va a seguir siendo entrenador. Siempre se tiene confianza en todos los que estamos. Estamos aquí y hay que sacar esto adelante.
A més, Alfonso Díaz ha volgut deixar clar que la directiva confía que l'equip pugui revertir la situació.
Bueno, yo creo que es la línea de todos, ¿no? Yo creo que estamos convencidos de que tenemos que hacer las cosas mejor, es evidente, que no es la situación que queríamos, pero que hay que volver a esa versión, ¿no?, que hemos tenido en el inicio de temporada pasada. Y yo creo que estamos todos convencidos de que vamos a salir adelante, que vamos a sacarlo y que vamos a darle la vuelta a la situación. Entonces estamos con esa confianza, ¿no?, en que podemos hacer las cosas bien, hay que mejorar cosas y es evidente, pero bueno, hay que seguir trabajando, estando juntos y que todos rememos.
Recordant que el Mallorca-Getafe ho podreu seguir en directe diumenge des de les 4 aquí a IB3 Ràdio.
Més futbol, perquè Can Misses acollirà avui a les 7 un partit amistós entre l'U d'Eivissa i la selecció balear absoluta.
Un partit a benefici de les persones afectades per la dana a Eivissa el passat 30 de setembre. El partit està organitzat de manera conjunta per la Federació de Futbol de les Illes Balears, l'Ajuntament d'Eivissa i el Club Blau Cel. Durant el partit, a més, es podran fer donacions i hi haurà una grada zero.
A la Lliga de Campions, derrota del Real Madrid i victòria de l'Atlètic de Madrid.
Els blancs patiren la primera derrota de la competició. El Madrid va perdre per 1-0 a Anfield contra el Liverpool. Gol marcat al minut 61 per l'argentí Alexis McAllister. És el tècnic madridista Xavi Alonso.
Ese gol les ha dado la ventaja y luego nos ha costado un poco, pero bueno, no puedo reprochar nada al equipo, lo hemos intentado y es la primera fase de grupos, podremos recuperar estos puntos y ya movemos pensando en lo que viene.
D'altra banda, l'Atlètic de Madrid va aconseguir una important i necessària victòria per 3-1 contra el Sant Julià's belga. Pels matalassers van marcar Julián Álvarez, Gallagher i Llorente. Això va dir Diego Simeone, tècnic de l'Atlètic de Madrid, després del partit.
Llegó el 2-0 y bueno, después vino la falta esa que la podíamos haber evitado y después sabíamos también que podíamos sufrir de pelota parada porque son muy buenos, tienen mucha altura. Marcaron el 2-1 y entramos en ese tiempo peligroso que podia ser 2-2, podia ser 3-1 i per suerte fue 3-1.
Per avui, quan falti un quart per les 7, el Villarreal cercarà la primera victòria a la Champions al camp del Pafos Xipriota i a les 9 del vespre l'Atlètic Club, que només ha guanyat un partit, també necessita la victòria, en el seu cas, al camp del Newcastle. Ernesto Valverde espera veure la millor versió del seu equip.
Con el Arsenal hicimos un buen partido, el otro día con el Karabakh también hicimos un buen partido. Mañana vamos a intentar darle continuidad a eso y en la medida de nuestras posibilidades también con los jugadores que tenemos, pero desde luego nuestra intención de hacer es un buen partido aquí y evidentemente intentar ganar.
I també a les 9 del vespre, el Barça, amb moltes baixes, visitarà el camp del Bruges belga. Robert Lewandowski és el davanter del conjunt català.
Tu ganas al final del partido es lo mejor que puede pasar. Y ahora cada partido también, especialmente aquí, que hemos visto partido de Brugia, que son muy fuertes en casa y sabemos que no es partido fácil en la final. Si volvemos a Barcelona con 3 puntos, es lo mejor.
Per la mare de futbol sala, perquè el rival de l'Illes Balears pel futsal a la Copa Intercontinental ja és a Palma.
El Palma Futsal va guanyar aquesta setmana el primer títol de la temporada i per aconseguir-ho haurà de superar el Peñarol uruguaià, que ha arribat avui a l'aeroport de Palma per jugar divendres aquesta gran final de la Copa Intercontinental que es disputarà a Son Moix. El rival ja és, l'escenari està enllestit i l'equip ja està preparat per cercar el que seria el seu tercer Mundial de Clubs. Avui, Antonio Vadillo ha parlat en la prèvia d'aquesta final. El sentim.
Llegada a una final, no hay favorito. La final es una final. Se intervienen muchísimas cosas. Entonces, todo está muy igualado. Ellos tienen el hándicap de que jugamos en nuestra casa. Serán o serón, pero les puede faltar un poquito de ritmo, ya que llevan 2 meses parados. Llevan 60 días, 50 días sin competir. Nosotros venimos de estar compitiendo cada 3 días. Bueno, son mini detalles, pero la final es una final.
Divendres a Son Moix hi haurà ple absolut a la graderia i no només d'aficionats del Palma Futsal, sinó també del Peñarol. Uns 1.000 seguidors del conjunt uruguaià tenen ja la seva entrada. A més, abans del partit hi haurà actuacions musicals i iniciatives solidàries.
Yo creo que va ser un espectáculo. A nivel visual va ser muy bonito. Evidentemente, en la grada también tenemos que ganar ese punto, ¿no? A nuestro favor. Ellos van a venir 1.000, nosotros seremos 3.000. Pues tenemos que hacernos notar un poquito, ¿no? Tenemos ahí la 25 empujando ahí en el rincón y creo que por el bien de Fútbol Sala va a ser un buen espectáculo también en la grada.
Por la seva banda, l'entrenador del Peñarol parla així del Palma, sentim Diego D'Alessandro.
Y bueno, con mucho respeto, tratando de conocer las virtudes, tratando de buscarles defectos si es que lo tiene. Nada, con mucha responsabilidad, teniendo respeto, pero sin miedo de jugarle y de enfrentarlos, sabiendo que son un gran equipo.
La final de la Copa Intercontinental la podreu seguir en directe a Vitra Ràdio divendres des de les 9 del vespre.
En bàsquet, Marco Justo deixa la banqueta del Palmer Bàsquet.
El tècnic va presentar ahir la seva dimissió. Se'n va per voluntat pròpia i el club, després d'intentar que quedàs, ha hagut d'acceptar la sortida del tècnic. L'equip mallorquí és coé amb 5 derrotes en els 5 partits de Lliga disputats. Són el president del club, Vicenç Palmer, i el director esportiu, Juan Encerra.
I vaig veure una persona pues, que per una decisió personal va decidir que el millor per ell i per la seva família era sortir i deixar el càrrec com a primer entrenador del Palmer Bàsquet, cosa que evidentment a mi pues, me va sorprendre molt, no? Tenint en compte que estem a la jornada número 5 i que falta una moltíssima lliga, no?
Eren les paraules del president del club, Vicenç Palmer, i el ja exentrenador, Marco Justo, ha parlat per Ivetra Ràdio d'aquesta decisió d'abandonar la banqueta del club mallorquí.
La relación que sea, profesional, personal, de amistad, lo que sea, creo que bueno, que las dos partes son responsables y evidentemente él ha asumido su responsabilidad así como yo asumo la mía. Cuando llevas o cuando llegas a tomar una decisión de este tipo, pues evidentemente son diferentes circunstancias, situaciones y me gustaría, por respeto a Vicenç, por respeto al club, por respeto al proyecto, creo que es lo mejor, por lo menos por mi parte y creo que por la suya.
El Palmer anunciarà a les pròximes hores el nom del seu nou entrenador.
I l'handbol Club Eivissa disputarà avui a Sa Blanquerna la primera ronda de la Copa del Rei.
I ho farà davant d'un dels favorits a l'ascens a Sobal, el San Pablo Burgos. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, el Transmapi vol tornar a superar una primera ronda de Copa del Rei, però la plantilla sap que davant el San Pablo Burgos serà un enfrontament que es decidirà per detalls. És el pivot de l'equip, Franco Gavidia.
Para mí va ser un partido gol a gol que se va a definir al último. Pues somos dos equipos que creo yo que tenemos dos buenas defensas, buenos ataques, entonces va a ser un partido muy lindo para ver y muy atractivo.
El 2021 davant el Benidorm, el 22 davant el Torrelavega i l'any passat de nou davant el Benidorm, tres vegades el Handball Club Eivissa ha rebut equips de Sobal a la Copa, però mai els ha superat. Per viure un nou enfrontament històric, hauran de superar avui el Burgos. Són el lateral Santiago Canepa i el primera línia Carlos Rubio.
Disfrutarlo, intentar sacar los puntos, pasar de fase, y si no se logra, ya rápido cambiar el chip y mentalizarse en la liga, que para mí es lo más importante del año.
Yo creo que la palabra es ilusión. Ilusión de poder jugar una copa con equipos de Asobal y de Plata. Y creo que esto nos va a dar mucha experiencia para lo que queda de liga.
Des de les 8 de la tarda, Sablanca dona el trasmap i vol superar ronda per rebre un gegant del handbol espanyol en la següent eliminatòria.
Gràcies, Víctor. Amb en Vol posant punt final a la informació esportiva. Més esport a l'informatiu vespre.
Són les 2:55. Fem una pausa i després temps per a la cultura.
Enguany celebrem la desena edició de Fira B de Música. Els dies 6, 7 i 8 de novembre, Palma es converteix en l'escenari del millor talent musical emergent amb concerts de jazz, pop, músiques del món, rock i molt més. Si tens un grup, no deixis d'assistir a les jornades professionals. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aquest tema que sentiu és Rondel de l'Anyó, de nou romancer amb lletra del poeta Josep Maria Llompart. Quan falta poc perquè s'acabi l'any Llompart, que commemora el centenari del naixement del poeta i activista en favor de la llengua catalana, es presenta aquest dijous la biografia més completa sobre l'autor. És fruit d'anys de recerca de la crítica i estudiosa literària Pilar Arnau.
Arnau qualifica Llompart de persona molt feinera i destaca que de manera voluntària i desinteressada va estar al servei del país, sobretot del redreçament de la situació del català, tot en un moment en què la llengua solia àmbits dels quals durant el franquisme havia estat arraconada.
Josep Maria Llompart va ser una persona molt feinera, però a la vegada una persona molt generosa en el país. Tenia una feina de 8 a 3, de funcionari, però dedicava els hores baixes, els vespres, els caps de setmana, a fer país. I ho feia de la millor manera que en sabia, fent discursos, fent recerca, fent una certa discriminació positiva a favor dels joves.
Passant la tarda com dormir.
De fet, el títol de la biografia en qüestió és Mentre en resti un bri de la, Josep Maria Llompart de la Penya, un home polifacètic al servei del país. Segons l'autora, aquesta és l'actitud que tindria Llompart davant determinats esdeveniments polítics que condicionen la situació de la llengua pròpia.
Evidentment, seria... Jo crec que ell ara estaria indignat de veure les malfetes polítiques contra la llengua. O, si tu vols, també, no sé, no només malefetes, també, diguem-ne, la passivitat, no?, de diversos governs que no ens esperaven que fossin tan passius amb la llengua. Oh.
Mentre en resti un bri de la, es presentarà demà dijous a les 7 de l'hora baixa a Can Alcover, a Palma.
I avui comença la desena edició a Palma de Fira B, Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears, a la seva edició dedicada a la música. L'edició de 2025 combina jazz, pop, rock, folk, electrònica i música d'arrel, amb més d'una quarantena de propostes que mostren la vitalitat i la diversitat del panorama musical de les illes. Durant 4 dies, teatres, sales i espais urbans s'acullen als showcases d'artistes emergents i consolidats que comparteixen una mateixa ambició: fer de la Fira B un pont entre la creació local i el circuit professional internacional.
L'activitat Codems inicia avui al Teatre Principal de Palma, la celebració dels Premis Enderroc de la Música Balear, que donen aquest tret de sortida a una setmana dedicada plenament a la música feta a les illes. Però l'activitat real de la Fira, el mercat, comença demà, dijous. El Teatre Xes Fortesa i l'Hotel Saratoga esdevenen epicentres del jazz en totes les seves formes. El contrabaixista Pere Bujosa, que ara escoltam de fons, en formació de trio, obre la jornada amb jazz contemporani, seguit de Carmen Vela Quartet. La pianista Cleila Abraham aporta la mirada afrocaribenya, mentre que Ovella Negra explora els ponts entre el jazz i la música tradicional.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 5 de novembre. Per primera vegada des de la pandèmia, la pressió humana s'ha reduït a les Balears en el mes d'agost. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia, és l'indicador que calcula la població real de les illes entre residents i turistes, que va descendir mig punt en comparació a l'any anterior. Un fet insòlit en els darrers anys. Amb tot, l'índex s'ha comportat de manera ben diferent entre illes. Mallorca i Menorca han batut rècords i a Eivissa, en canvi, hi ha hagut manco gent que el 2024.
És una xifra elaborada per l'Ibestat que han sabut en plena World Travel Market, on els hotelers de Mallorca han avançat avui les previsions per a la pròxima temporada turística.
El 40% dels hotels ja estaran oberts en el mes de febrer i un 70% al març. El president de l'Associació Hotelera de Mallorca, Javier Vic, coincideix amb el govern que de cada vegada s'allarga més la temporada, fer positiu per al sector i per als treballadors.
Han sigut capaços d'invertir a l'oferta, que això és molt important, i han transformat, han sigut capaços de transformar la demanda. I ara nosaltres tenim una demanda que abans no comptava o no venia a Mallorca i ara sí que ve.
A la crònica política, després del rebuig del PP a la iniciativa de Vox sobre el castellà, la formació de Santiago Abascal carrega durament contra els populars.
Manuela Cañadas adverteix que no té cap confiança en el PP. En plena negociació pel sostre de despesa, avui Vox s'ha aliat amb el PSOE per forçar la compareixença del vicepresident Costa per explicar la política de pactes del govern, un fet que ha indignat els populars. Són Cañadas de Vox i Marga Durán del PP.
En estos dos años las tomaduras del pelo del PP son para coger y decir, esto es un paripé. Lo democrático también es que los consejeros comparezcan y que el vicepresidente comparezca para explicar los pactos ocultos o no ocultos que tiene con el Partido Socialista.
Era un tema prou important per deixar en descripció. Han vist avui com vots que ahir mos retreia que estiguessin disposats a seguir tenint reunions amb el Partit Socialista, doncs avui Vox i el Partit Socialista s'han posat d'acord per fer la pinça en contra del Partit Popular.
Els tribunals avui havia de ser un dia clau per saber si es reprenia el judici per la mort d'un nadó a Porto Cristo, però de moment es manté la incògnita.
El tribunal ha citat la fiscalia i les defenses i s'ha acordat que demà s'anunciarà si el judici pel presumpte assassinat del bebè continua. La magistrada va decidir suspendre la vista pública dimecres passat pels dubtes respecte de la titulació d'un pèrit que va declarar a la proposta de la defensa de la mare.
Avui també destacam que baixa a mínims el consum de tabac i cànnabis entre els estudiants de 14 i de 18 anys.
Segons el Ministeri de Sanitat, un 27% dels joves ho ha provat alguna vegada i només un 4% fuma cada dia. A més, un 46% ha intentat deixar-ho en el darrer any. L'enquesta Estudes del 2025 s'ha elaborat amb la realització de més de 35.000 entrevistes a estudiants de secundària.
També hi ha novetats sobre la causa judicial que investiga la gestió de la Dana. La jutgessa cita a declarar el nucli dur d'Amazon, també el propietari del restaurant El Ventorro.
També ha decidit requerir al mitjà eldiario.es que aporti com més aviat millor el documental On era Amazon, que reconstrueix el que va fer el president amb testimonis inèdits i anònims i aborda les versions contradictòries sobre el seu operador.
Amb aquest apunt arribarem a les 3 i 4 minuts. Amb més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa, també a l'informatiu vespre a partir de les 7, amb Aina Surada. Ara, fem un temps.